Sentia les dades del Carles Domènech al final del partit, és el jugador que més toca la pilota amb De Jong en tot el partit, sent extrem, fa un recital de recursos, fa el gol, que a més Lamine tenia moltes ganes a la Champions de fer gol perquè no marcava des del partit del Mònaco, i crec que ahir ell tenia l'ambició, o sigui, jo ho considero pura ambició, d'intentar guanyar el partit i ser acabar-lo i optar a la victòria fins al final. I que el canviïn en el temps afegit, quan veus que l'equip encara està apretant, que vol anar pel tercer, perquè el porter de l'Atalanta treu una mà, crec que és a Ferran Torres, al final, o sigui que l'equip està atacant i l'equip hi va.
Jo crec que la reacció
és ambició, i la reacció
és aquesta, però
entenc que és comprensible, el que sí que és veritat, i després l'entrenador li ha de dir, doncs per tot això que estàveu dient, no? Doncs pel respecte als companys, perquè té 17 anys i se l'ha d'acabar de formar. És un jugador que és el més determinant del món, però és en formació.
A mi el que em sorprèn més és que l'emprenyada li durés tanta estona després de sortir calent del camp, però, en fi, són coses d'estrelles que és evident que jo no podré entendre mai. Superem les 8, de seguida Manel Elias, però abans vosaltres.
EAE Business School patrocina aquest espai.
Marcos García, bona tarda.
Bona tarda.
A la pregunta, tal com ha quedat perfilat el quadre de Champions, on veieu el Barça, vuitens, quarts, semis o final, la nostra audiència diu...
Que 3 de cada 4 seguidors i oients del Tot Costa veuen el Barça a les semifinals o a la final. 3 de cada 4.
Llàstima que no hi sigui el Grau, avui era dia d'autobús de la rua.
Ja,
ja
vinc jo per ell.
Avui tens un 8%, a quarts, ara, boníssim. A quarts un 15%, a semis 36% i a final un 41%. Per tant, això que us dic, 3 de cada 4, un 77% entre semis i la final. Em sembla una passada, això del 41% directament a la final. Per destacar alguna frase, el Pere Alzina diu que el Barça pot guanyar tothom, però que doble partit el factor atzar o el factor arbitratge determinen molt, que si això afegim que, segons ell, manca talent, sobretot al davant i un lateral, doncs ell veu el Barça literalment només entre els 8 més bons. El Jordi Durant diu que no és la finalitat de la pregunta, però que el Barça el que ha de centrar-se és en recuperar la velocitat de creuer a la Lliga, però per jugar, que accepta jugar amb nosaltres, per jugar, diu, a semis. El Lluís Penya-Segat diu que hem de començar a creure'ns que tot és possible, que per fi hem tornat sense pors ni complexes escoltant el Viva la Vida de Coldplay per recordar qui vam ser. I, en canvi, el Francesc Ambudio sí que ens aixafa una mica la guitarra perquè diu l'únic que veig, partit a partit.
Doncs és una altra manera de veure-ho, però ja veieu que en general la nostra audiència està eufòrica pel moment de l'equip i perquè el quadre sincerament i ajuda. Fins ara, Marcos.
Fins ara.
Tres minuts de retard sobre l'horari previst. Avui culpa del Marcos García. Manel Elias, bona tarda.
Bona tarda.
A les 10 al Catalunya Nit, amb quins continguts?
Doncs avui estarem molt pendents d'aquesta marató en suport a les persones que viuen a la Casa Ursola de l'Eixample de Barcelona, que ja ha començat. Demà hi ha previst un desnonament d'un dels veïns que encara hi viuen i s'ha convocat aquesta concentració amb diversitat d'actes i a periodistes, músics, etc., que hi donen suport per intentar impedir-la. L'Ajuntament ha ofert una mediació, però des del sindicat de llogateres diuen que és tard, potser, quan queden només 24 hores, menys de 24 hores, perquè en principi hi hagi d'haver el desnonament del Josep, a qui escoltarem durant el Catalunya Nit. Tindrem allà la nostra unitat mòbil per saber l'ambient que hi ha, per saber exactament per què s'ha convertit en un símbol aquesta finca de l'Eixample, perquè normalment quan parlem de desnonaments als informatius veiem a persones més vulnerables de les que parlarem avui. En aquest cas són persones que sí que poden pagar el lloguer, però simplement hi ha una empresa, Lyonès Inversiones, que ha comprat la finca i que vol que quan es vagin acabant els contractes no renovar-los per oferir lloguers temporals. Avui han fet també un comunicat i diuen que el que està passant a Barcelona és que cada vegada els propietaris dels pisos tenen més inseguretat perquè consideren que el sindicat de llogateres està fent una feina que està posant en risc el que diuen que és els drets dels propietaris també. Per tant, escoltarem totes les versions, parlarem parlarem també de l'accident que hi ha hagut d'aviació avui als Estats Units, a Washington, amb aquest helicòpter militar que ha topat amb un avió de passatgers. En total hi ha 67 persones que es donen per mortes. Hi ha alguns cossos que ja s'han rescatat, però es creu que no hi ha supervivents. I atenció al que ha dit Donald Trump fa... I
sobre aquest accident hi ha dos expatinadors russos, sí, campions, exacte, del món, que han mort en aquest tràgic, en aquesta tràgic viatge.
És veritat, sí, sí. És una de les notícies del dia, i com deia fa molt poca estona que Donald Trump ha fet unes declaracions de les seves. Ha dit que l'administració Obama primer i després la de Joe Biden, amb les seves polítiques d'obrir les contractacions amb persones amb discapacitat intel·lectual, va fer que entressin a llocs com a controladors aeris, etc., persones que no hi haurien d'haver treballat. Això és el que ha dit fa molt poca estona Donald Trump, que l'escoltarem bé per saber...
Si no té cap mena d'escrúpol, és espectacular.
Sí, 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 però el que estem deduint darrerament és que la gent el va votar precisament per coses així.
O són imbècils o el van votar per això, perquè vull dir, ja se sap de quin peu calça.
Exacte, sí, sí, és el... En fi, en la política, en la línia de les declaracions dels últims dies, perquè cada dia n'hi ha una que crida més l'atenció que la de l'anterior. Connectarem amb el Francesc Garriga perquè ens ho expliqui. També parlarem d'aquells cursos de català per a metges que es van anunciar per part de l'administració pública perquè alguns professionals no podien atendre els pacients en català. Doncs bé, es van ofertar 2.700 places que es van omplir de seguida, i el que hem sabut avui és que només la meitat de les persones va acabar els cursos, és a dir, que no els han completat la meitat dels professionals que s'hi van apuntar. I avui ha mort, ho hem sabut fa molt poca estona, una cantant britànica de 78 anys, és Marianne Faithfull. Sí, s'ha mort. Autora, per exemple, d'aquesta cançó, As Tears Goes By, i avui que heu parlat dels Rolling Stones, doncs ella va ser parella de Mick Jagger.
Ah.
Sí.
Bueno, doncs descansi en pau. Marianne Faithfull, ho dic.
Marianne Faithfull, cantant i també actriu. Comentarem amb l'Àlex Gorina, que avui ens visita.
Rolling Stones, l'autora del millor disc de la història.
Ah, doncs mira, sí, el seu debut... De fet, aquesta cançó que estem escoltant va ser escrita per Mick Jagger.
Ah, molt bé. El Santi ens acompanyarà al programa que farem a ICAT en un futur.
Arribaré a casa, posaré un whisky i sentiré els discos de Marianne Faithfull.
Veus?
No, és una bona...
No,
em sap molt greu per Marianne Faithfull.
En fi,
ja, molt, Marianne
tot
Faithfull.
Això i més i millor... Bé, millor no. Esteu al Catalunya Nit amb el Manel Alias. Gràcies, Manel.
A vosaltres, fins ara.
Els embotits Ral d'Avinyó t'acompanyen amb un bon àpat, tot repassant l'actualitat esportiva al Pop-Up Vespre.
Amb Sònia Gelmà.
Si us hi connecteu ara, heu de saber que en aquesta primera hora del Tot Costa hem parlat, òbviament, d'aquesta anul·lació de la gira. Vaja, no està anunciada oficialment, però en tot cas, que no es farà la gira de Rolling Stones per Europa, i això vol dir que el Barça podrà tenir Montjuïc pel clàssic masculí al mes de maig. Vaja, per jugar-hi tots els partits, si no arriben a temps del Camp Nou. I també us hem explicat que el clàssic femení serà el cap de setmana del 22-23 de març, també a Montjuïc. I hem anat fins a Mèxic per parlar amb el Marc Crosas de com va veure tota aquesta jornada apassionant d'ahir, on van quedar definits ja el quadre de la Champions. Us hem explicat totes les possibilitats amb el Santi Jiménez, el Ferran Martínez i la Mireia Ruiz. Ho hem comentat tot plegat.
Parlant de digital, d'aquí a 8 minuts, no, menys, d'aquí a 7 minuts, l'exclusiu digital al web i a l'app de Catalunya Ràdio arrenca l'Eurolliga, el tot gira del Baskonia a Barça. Macià, bona tarda.
Ei, Jordi, com estem?
Com es presenta aquest partit pel Barça? Imagino que amb una certa obligació després de la derrota a la pista de l'Asbel.
Sí, però complicat, perquè amb la baixa de Vesely, la d'Anderson no tant, però és una baixa molt important, i ara sí que Peñarroya haurà de confiar en els jugadors que no confiava massa, haurà d'obrir la nevera i treure Billy Hernán Gómez, Yusuf Fall, i a partir d'aquí ja veurem, perquè el Baskonia ja té tots els jugadors. Avui recupera l'últim que li quedava, té tota la plantilla, i si avui perd ja diu pràcticament adéu a l'Eurolliga, o sigui que és el seu últim tren. i serà difícil per això.
El Barça ara mateix està en posició de play-in, ho dic bé?
Sí, sí. Sí,
i
sí,
el Baskonia, de moment, molt fora
de... A tres victòries de play-in. Quedant 10 jornades al final d'aquesta, jo crec que quedar-se a 4 és pràcticament dia 10.
Doncs veurem com li va al Barça i a Joan Peñarroya, que torna a la pista d'un dels seus ex-equips, ho dèiem a l'inici. Uh-huh. No sé si va ser l'últim equip on havia dirigit abans del
Sí,
del Barça,
després sí. de València va venir Baskonia i es va quedar sense equip.
Sort pel Barça, per Peñarroya i també per Ernest, la Lloberes i l'Ubac, que ens explicaran aquest partit d'aquí a no res. Ernest, gràcies, bona transmit.
Vinga, fins demà, Jordi, que vagi bé.
I en waterpolo tenim en joc ja a la piscina de Can Llong el Sabadell-Sant Andreu, partit amb el liderat de la Lliga Femenina de waterpolo en joc. Oriol Corral, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Com ha començat això?
Doncs mira, tot just acaba d'acabar el primer parcial amb empat a 2. Dos gols a 2 ha començat avançant-se el Sabadell, ho ha remuntat el Sant Andreu i poc abans que acabés aquest primer parcial ha tornat a empatar Bea Ortiz. Recordem, partit molt important, jornada 12 de la Lliga de la Divisió d'Honor de Waterpolo femení, entre el primer classificat, que és el Sabadell, amb un ple de victòries, i el Sant Andreu, que només ha perdut aquest partit, que va ser el primer partit de tots, la primera jornada amb el Sabadell. Avui, a part, també important, un possible empat al si guanyés el Sant Andreu avui, la diferència de gols, 10 a 15 va guanyar el Sabadell al primer partit de la primera volta. Per tant, avui, si el Sant Andreu vol sortir líder de Sabadell, hauria de guanyar de 5 gols o més.
Déu-n'hi-do, l'Oriol veieu que ho té tot controlat. Com ho deixem ara mateix?
Ho deixem amb 2 a 2, empat. Ara començarà el segon quart.
Fins ara, Oriol.
Fins després.
Els embotits Ral d'Avinyó t'ofereixen cada dia el pop-up vespre del Tot Costa.
Acaba de dir, ja era hora.
No, és que... Laia Tudel té pressa. A vosaltres, estimats oients, us queden 48 minuts de programa. Estigueu tranquils, que arribarem fins les 9 de totes.
No, jo, aquest pas també. Perquè...
Sí, sí, tens tots els números, efectivament. Se t'ha de tocar com a la minya.
Faig carones.
Sí, fa estona que fa carones, ara que ho diu.
Una persona ja entra a l'estudi amb les claus del cotxe a sobre de la taula...
A mi em recorda, hi ha un moment del programa que Santi Jiménez cada dijous guarda la llibreta.
Sí, sí, sí.
És el moment en què t'està dient, ja hauríem d'anar allà.
És una altra carona.
És el símbol. Podeu treure aquesta imatge de la tele?
Sí, no pateixis, que no l'està veient.
Porta... No, ja. Però l'estic veient jo i m'estic posant molt nerviós.
És la imatge de Santi Jiménez congelada, però està molt bé.
De seguida, bloc de mercat del femení i del masculí, però abans, avui la teca del reservat no arriba als nivells de Chiquito de la Calzada,
no,
però no està gens malament.
No està gens malament. A més, el creador d'aquesta informació...
Te da cuenta!
És el mateix que Chiquito. És Javi Miguel, que ha vingut al reservat, i ell ve a vegades amb qüestions divertides com aquesta, per exemple, perquè el reservat d'aquesta setmana trobareu insights a les carones de la Min, insights de les seccions, el Sant Morrens explicat, insights a Joc de Trons a la junta directiva, però també qüestions divertides com la conga de Joan Laporta.
Oh, quin titular.
La conga de Joan Laporta, això ho situem molt ràpid, ho situem a l'avió de tornada de la Supercopa. No es pot imaginar un millor escenari que després d'una maneta al Madrid que s'hagi de produir una gran festa. Doncs aquell avió va haver-hi molta festa, no va dormir ningú. Llavors van passar diferents coses que explica el Javi al reservat, però una d'elles és aquell moment en què el president Joan Laporta, amb tota aquella eufòria per haver guanyat el Madrid, s'aixeca i diu, i ara... Fem la conga. I comença, us he d'imaginar...
I digue-li que no.
Joan Laporta fent la conga pel passadís, cantant la conga, perquè entenc que no posarien la música de la conga a l'avió, i llavors aquí la qüestió és saber qui segueix Joan Laporta i qui no, però va tenir seguidors i es va fer aquesta conga a l'avió.
I Javi Miguel explica aquí, o alguns... Ah, no, no, no. No, que no ho diu, això? No, no diu qui... Mm. No, ni qui va primer i just darrere seu, tampoc qui va... No.
Perquè
no,
imagino que ràpidament...
Que deixin, perquè ara hi ha els altaveus aquests que porten els jugadors... Que hi ha,
però hi ha, tu creus que els jugadors tenen la música de la conga, allà? No sabrien...
De fet, cantaven a capella, perquè jo tinc entès.
Ah, sense música, a capella. Però...
I cantaven cançons.
La típica, la conga...
La conga...
No. Cantàvem...
Himnes i...
Ah, una cosa que es va cantar ahir.
No, perquè també hi ha un altre moment d'aquesta gran festa en què abans de la conga el president anima tothom a cantar voti, 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 madridista qui no voti. El que passa que voti a l'avió es poden produir en ple vol, es pot produir algun moment de...
A mi, jo, que l'avió
ja em costa turbulències, exacte.
El pilot va passar un mal moment.
Home, si només vota el president, d'acord, però si, bueno, si van afegir uns quants. No, anem per aquí, tampoc.
No.
Però si van afegir uns quants.
Bé. Això sí que no t'ho puc tolerar.
Escolta, però digo una cosa, jo hauria pagat per ser d'aquella festa en aquell moment, aquell avió, la conga, i jo la primera allà, la conga.
Ja no vaig estar allà. Pagaria perquè hi hagués documents gràfics o videogràfics en aquest cas.
Per això van treure la premsa.
Tu dius que n'hi ha?
Algú? De documents privats. Ostres, però no, això és un bon reservat, els demanarem. Segon capítol.
Hi ha gent que ho va gravar amb el mòbil.
Vols dir que no fan com allà, com a les festes aquestes de famosos, sí, que quan entres deixes el mòbil allà, no?
A la Minyamal deixa el mòbil, Càritas.
No parlo dels jugadors, parlo dels familiars.
Els jugadors de futbol que abans els deixen, et donen al seu fill el mòbil.
Per favor.
En fi, un episodi més del reservat i un incunable més avui amb la conga i madridista qui no voti en un avió. En fi, espectacular tot plegat.
Saps qui devia ser molt de conga? Neymar, que ja s'ha fet oficial que fitxa pel Santos.
Quina bona notícia. No pot anar més amunt la carrera de Menino. En fi...
Però el tema que la porten no ens sorprèn, no?
Del Madrid.
Això que, aquest esgarip que hem escoltat sobre el crit de la porta a Gida.
D'acord, però ara hi ha un gent que està fent el seu pla a casa seva i s'espantat.
Que tenia un senglar. Avui la conga la deu estar fent amb música dels Stones,
sí,
per casa.
Exacte.
S'està marcant uns solos de campionat. De seguida, Tudeli Salmurri amb informacions de mercat del Barça masculí, però abans hem de passar pel vestidor del femení.
Des del Vallès fins a Hawaii, fem living la vida loca, fem que no s'acabi mai.
Ruth Vila, bona tarda. Ja fa dies que parlem de moviments, de consultes, de peticions. Parlàvem de Dengen i de Kira Walsh com a potencials sortides en aquest mercat d'hivern. Avui Mundo Deportivo informa, i aquí pots confirmar, que... Uh-huh. Ingrid Engen marxarà... Perdó, Kira Walsh marxarà...
Ai.
Sí, ara m'equivocava de jugar, no em faltaria. Kira Walsh marxarà ja, de fet.
Sí, vaja, s'ha de fer oficial el fitxatge aquesta nit, perquè el mercat anglès, Kira Walsh, el Barça ha arribat a un principi d'acord pel seu traspàs al Chelsea. El mercat anglès s'acaba avui, a les 11 hores d'allà, a les 12 hores nostres, és a dir que en les pròximes hores s'ha de fer oficial aquest traspàs. Hi havia un principi d'acord, quedaven algunes cosetes per solucionar, i a més Walsh ja no s'ha entrenat aquest matí amb l'equip i ha pogut viatjar fins a Londres per passar revisió mèdica, però vaja, encara no és oficial. L'acord seria al voltant dels 550.000 euros, és a dir, una miqueta més del que el Barça va pagar pel seu fitxatge quan va venir del City, i a l'espera d'això, que el Chelsea ho faci oficial, que no sé si us ha fet també alguna oferta a vosaltres, perquè ho estan fitxant tot el que es mou... Sí, exacte, tot el que es mou fitxar el Chelsea.
No ha arribat, a mi no m'ha arribat.
No, encara no.
Amb els nivells que mouen estem oberts a tot, vull dir, no hi hauria... Vaja, potser sí que hi hauria problema, però tot és parlar-ho. Engen, de moment, res, es queda, aquesta sí que es queda.
Vaja, Engen, de moment, no sabem encara què passarà, perquè el mercat d'aquí i el de França, recordem que explicàvem que tenia, fa un parell de dies vam explicar que tenia una oferta per un gran club europeu, aquest club és l'Olímpic de Lió, el mercat aquí a França no acaba avui, acaba demà. Per tant, encara queden unes hores per si ha de passar alguna cosa amb Engen, que tindria aquesta oferta al Barça de l'Olímpic de Lió sobre la taula i que Engen miraria amb bons ulls. Per tant, no podem descartar res respecte a Engen, tot i que el Barça vol que continuï, ella no ho veu tan clar, sobretot perquè aquí no acaba de tenir minuts i l'oferta és d'un equip important. Per tant, no descartem que en les pròximes hores pugui passar alguna cosa amb Wenger. Ara mateix les postures no estan a prop.
Aquí, Ruth, si el Barça també deixa marxar Wenger, sí que aleshores sí. Queden poques hores, però el Barça hauria d'intentar reforçar la posició del mig centre, bàsicament perquè Wenger passa a ser la suplent de Patri en cas que, vaja, quan ara es confirmi el traspàs de Walsh.
Sí, aquesta carpeta de fitxatges tampoc està tancada, tot i que el Barça ho té complicat, amb les possibilitats de fitxar algú amb cara i ulls, clar, ara en aquest mercat d'hivern, perquè, clar, queden molt poques hores. Però el que sí que tindria són diners de dos traspassos, un ja el sabem, i si s'acaba fent el Wenger, que no està tancat, que no diguem que es faci, també seria per una suma important, perquè ara el que ha rebut el Barça de l'Olímpic de Lió li ha dit que no, és a dir, que també demana més calés. Hi hauria una suma important per fitxar algú, però vaja, quedaria molt poques hores per fer-ho i és amb el que ara estaria treballant el Barça per si de cas.
Mireia Vera, bona tarda.
Bona tarda.
Bé, ara ho comentava la Ruth, és una operació que ja es va plantejar a l'estiu i en aquell moment el Barça va dir que no, tot i que la jugadora queda lliure a l'estiu. No sé si ha arribat al punt actual. Clar, econòmicament es pot arribar a entendre, o s'entén, però esportivament si et sembla una bona idea.
Bé, jo crec que personalment per mi Keira Walsh és una de les millors migcampistes que té el Barça, però crec que s'entén una mica si veus una mica els partits importants, on Keira Walsh jo crec que no ha estat titular, és una jugadora que si marxa a l'estiu marxa de franc, i jo crec que és una situació que s'ha anat donant al llarg de la temporada. Si no, ja te l'haguessis venut a l'estiu. És a dir, jo crec que hi havia una confiança en Keira Walsh, en poder jugar, en poder estar al 100%, i tinc la sensació des de fora que una jugadora que no vol estar aquí i que, a més, potser no està tenint els minuts que ella li agradaria, també pot venir perquè potser no sabem què passa durant la setmana, no? I entenc que potser és difícil estar a Barcelona, no voler-hi estar mentalment ficada amb el que el Barça vol aconseguir quan tens el cap en un altre lloc, no? I per tant entenc que la millor solució ara mateix per la jugadora i pel club, que seria ingressar 0 milions al juny o ingressar-ne ara a prop de mig milió, diria, doncs crec que és una bona operació, sobretot tenint en compte que la futbolista no ha comptat en els moments importants per Pere Romeu.
És només un detall, però amb la Ruth de la celebració de la Supercopa ens hi vam fixar, ens vam quedar amb un detall, crec que era Irene Paredes, oi, qui li oferia, li oferia la copa, i Keira Walsh li va dir
no.
Aquell moment en què totes l'anaven aixecant, i Keira Walsh li va dir no la vull aixecar, perquè no se sentia en aquell moment partícip d'aquell títol, tot i que sí que va jugar minuts, més que Wenger, per exemple.
Sí, però també va fer carones quan va entrar.
No, correcte. Exacte. Ella va entrar allà, desmotivada, però ella devia pensar, a veure, jo volia marxar a l'estiu, no m'heu deixat marxar, per tenir-me a la banqueta, deixeu-me marxar, que és el que explicava la Mireia. Clar, amb el moviment de Walsh, tu, Mireia, entendries que també deixessin marxar Wenger, que és una altra jugadora que no està contenta amb els minuts que té?
Clar, jo crec que aquí se li obre una finestra a Ingrid Wenger, és a dir, marxa Keira Walsh, jo crec que Wenger pot jugar a la posició de Keira Walsh, pot ser el recanvi de Patri, la temporada és molt llarga, jo si fos ella m'ho pensaria. Està clar que aquí en aquest Barça quin problema hi ha, és que totes són bones i totes volen jugar, però crec que també s'ha d'entendre el moment en el que està Patri. Jo crec que també doncs, al mig del camp ara mateix s'està apostant per una Aitana, Alexia, Patri, Clàudia Pina, ara mateix no la pots treure, que aquí també doncs, podries tenir joc en poder introduir a Ingrid Wenger, però jo crec que és una jugadora que s'hauria de quedar, perquè crec que tindrà minuts. Ara, torna a passar un cas com Keira Walsh, en un vestidor on ho has de guanyar tot i tenir algú que no vol estar aquí, a mi com a entrenadora no m'agradaria, perquè crec que no t'acabarà sumant, no, al llarg de la temporada. Ara, si ella entén que hi ha d'haver-hi una capacitat també de resiliència per part seva, de dir no estic jugant els minuts que Pere Romeu, que jo vull, i demostrar-li a l'entrenador que pot comptar amb tu, crec que és la millor història. Jo ara mateix veig que marxar aquestes dues futbolistes, esportivament parlant, per mi serien baixes molt importants per aquest Barça. Però veurem què passa, perquè també s'ha de valorar tot, és el que diem, des de fora veiem els partits, veiem les celebracions. Jo Ingrid Engen tampoc la vaig veure molt eufòrica, i el teu equip acaba de guanyar un títol, no? Crec que són coses a valorar, coses a veure també, i crec que esportivament serien baixes molt doloroses, però al final també has de mirar pel benestar del grup, pel benestar del dia a dia, i no sé si aquesta futbolista doncs pot acceptar aquest tipus de rol, perquè hem de recordar també que té el rol que té per una lesió també d'una companya, no? Segurament, si no, també hagués estat una de les jugadores que entra en rotació. Per tant, veurem què acaba passant, però sí que, sens dubte, esportivament són baixes que per mi són molt importants i que també crec que donaran pas a futbolistes del filial a poder tenir els minuts que ara no estan tenint amb una plantilla tan competitiva i de tant alt nivell, no? Jo sempre intento mirar les coses positives, i si acaben sortint les dues futbolistes, doncs crec que aquest és un motiu més per seguir veient aquest Barça amb jugadores que ho han guanyat tot i altres que pugen amb molta fam i amb molt nivell.
Doncs la valoració de la Mireia Vera, que bé, positiva una situació que seria negativa, com és la pèrdua d'una gran jugadora.
L'apunt de la Mireia Vera, no sé si anava per aquí, però m'ha fet pensar en Schenterle, que és una jugadora molt prometedora, que la vam veure al Gamper i ens va entusiasmar, però que realment li està costant tenir minuts al primer equip perquè hi ha moltes jugadores per davant.
Doncs sí, és una d'aquestes futbolistes que a mi m'encanta veure, que crec que té un talent descomunal, que crec que té encara molt camí per aprendre, i per què no? Segurament seria una d'aquestes futbolistes que començarien a entrar més, no?, en minuts del primer equip.
Mireia, gràcies.
Una abraçada.
Ruth, gràcies també, una abraçada.
Adeu.
Al Barça femení hi haurà un moviment de sortida en aquest mercat que tanca demà. Laia, en el masculí, de moment semblava que no, però no podem descartar que n'hi hagi alguna, sobretot pensant en un futbolista que tampoc està comptant gens.
Que és Ansu Fati. Hi ha moviments al voltant d'una possible sortida d'Ansu Fati. Ja vam dir, aquí ja ho va explicar Ramon Salmorrer, que la plantilla estava tancada pràcticament, va fer aquest matís, perquè precisament el pràcticament era perquè va lligat a aquests moviments que s'estan fent per Ansu. Té l'oferta del Sevilla, que la té constantment, aquesta oferta del Sevilla. És un club que està interessat en ell i que ell veuria amb bons ulls anar a jugar a Sevilla. S'està tornant a intentar aquests dies. El que passa que amb el Sevilla hi ha sempre el tema de la fitxa que té, que si el Barça posés, diríem, com una mica de bona voluntat en el fet de pagar una part de la mitja fitxa d'aquesta mitja temporada, el Sevilla potser sí que arribaria. Però clar, el Barça, literalment, ens han dit aquesta tarda, el Sevilla és el club amb qui pitjor relació tenim de la Lliga.
Sí, sí.
És a dir, que ara mateix es fa difícil poder... Però vaja, tot, al final, quan hi ha diners pel mig, yeah, i és qüestió... És a dir, tot és, al final t'asseus i et negocies, però ara mateix diríem que no són els dos clubs que millor sintonia tenen com per negociar alguna cosa. Ha rebut també ofertes de l'Àjax, avui ho publicava a Telegraph.
Deixa'm dir que la mala relació ve de que el Sevilla no ha volgut anar a la llotja...
Pel cas Negreira.
No, ja. Negreira, el que va fer un comunicat ara pel tema de la cautelar, sí, també, sí, a Dani Olmo.
El Sevilla ha utilitzat el Barça per tapar les seves misèries entre el, sí, fill i el pare, que bastant circuten en la llei.
Jo pel que tinc entès també va en la línia aquesta. El Sevilla, malgrat que García Pimienta vola en Sufati des de l'estiu, el Barça no li cedirà encara que paguessin tota la fitxa.
Jo abans li regalo el Betis.
Ha rebut una oferta de l'Ajax també, The Telegraph ho publicava avui. També ha tingut ofertes d'Aràbia, per exemple. O sigui, hi ha molts clubs que s'han acostat al Barça preguntant per Ansu. El Barça els últims dies ha demanat a Jorge Mendes, que és el seu representant, que intenti fer el moure alguna cosa perquè es pugui fer algun moviment, però de moment Ansu, el que va dir Flick, no? Ell vol quedar-se al Barça, sí que veuria amb bons ulls Sevilla, però si no pot ser Sevilla, veurem si acaba sortint o no.
El mercat hem quedat que tanca dilluns a la nit, a la mitjanit de dilluns a dimarts. A la mitjanit de dimarts.
Sí, sí. Sí, exacte.
De dilluns.
Sí, de dilluns.
Sí, és de dilluns.
Sí, la mitjanit de dimarts és de dimarts a dimecres.
El dilluns a les 11:59 de la nit tanca, i 59 segons tanca el mercat, i veurem si a Manso dins o fora hi ha interès, però no pinta que hi hagi una opció gaire
difícil,
gaire viable. El que serà del Barça fins a 2030 és Pedri, Salmo.
Sí, senyor. Avui ha signat la seva renovació de contracte fins al 2030, com dius. No s'estipula la clàusula de rescisió del futbolista, que en l'anterior contracte era de 1.000 milions d'euros, i un... mostrat especialment satisfet als mitjans de comunicació del club. Diu que és un gran dia per ell i que passa per un gran moment.
Desde hace mucho tiempo no me sentía así, estoy disfrutando del fútbol, que al fin y al cabo es lo que más me gusta, y bueno, a seguir disfrutando tanto dentro como fuera del campo.
Feia molt temps que no em sentia així, ha dit.
Bé, és que realment està fent un temporadós i a sobre renoves, com era la teva intenció, doncs impossible estar més content. Deixo marxar els Tudurri, els gladiadors de la informació del Barça aquí al Tot Costa. Laia, Salmo, gràcies.
Molt bé. Vosaltres.
Molt bé. Gens, ara que poden marxar, em quedo un momentet amb el Ferran, la Mireia i el Santi. Sobretot, clar, la renovació de Pedri no té valoració possible, més enllà d'estar tots contents, perquè no sé si és el migcampista més en forma del món, però poc ni falta, i garantir-te la continuïtat fins al 2030, doncs gairebé està a l'altura de la notícia dels Stones.
Sí, totalment.
I el cas d'Ansu em fa la sensació que és que és el peix que es mossega la cua. Potser seria bo que sortís, però ningú arribarà al que necessita el Barça,
sí, no
perquè
si surt. Si sortir li arregla...
No, jo he arribat a un punt que ja no sé què és millor.
Bueno, jugar.
O no? I tu creus que jugaria?
Bé, no sé, o sigui, per mi clarament la solució seria jugar. Quedar-se aquí implica jugar. Flick ja t'ha fet veure que no. Marxar al Sevilla implica jugar. Home, pues que potser sí, si Pimi t'està demanant. Anar-te'n a l'Ajax, ara ho explicava la Laia.
Jo de Sevilla, per dignitat de club,
sí, però això,
evidentment...
Però això ja és de club, no d'Ansu Fati.
Ja.
No d'Ansu Fati.
Llavors... Sí, em dius l'Ajax. Vale. Però també quan arriben jugadors cedits a final de temporada als equips, o estan molt necessitats, o són molt bons, o tampoc els cuiden. Jo crec que el cuidaran millor aquí i intentaran recuperar millor aquí que fora.
Sí, jo...
Ara, no sé, dubto molt, eh? Vull dir,
jo també tinc dubtes, en aquest sentit, però jo crec que ell ha de tenir l'ambició de jugar, de voler tenir... I aquí està veient que és impossible que jugui. I a mi em sap greu, perquè crec que és un futbolista que jo encara sóc dels pocs que ja queden al carro d'Ansu Fati, però crec que necessita també adaptar-se en una altra posició, perquè aquí a Flick, a més, està entestat en mantenir-lo d'extrem, o el veu només com a extrem, i aquí Ansu, des de les lesions, ha perdut aquella explosivitat que ell tenia, que el feia diferencial a la banda, però Ansu és un futbolista que té el gol, o sigui, l'ha tingut
totalment,
sempre,
sí.
I que es pot reconvertir com a davanter centre. I pot marxar fora i demostrar-te que, doncs, que segueix tenint aquest instint golejador i readaptar-se, i sobretot ell a nivell mental.
El gol és un do que evidentment Ansu té, però també depèn de la confiança.
Correcte,
que
100%.
No té.
I és un tema mental. I ell necessita continuïtat, recuperar sensacions, confiança, i aquí és impossible que ho tingui. Sí. I té... Ja no em recordo quina edat té Ansu, deu tenir 22 anys.
21,
no?
22. Clar, és que és un futbolista molt jove. Molt jove. Sí.
Però sí. La veritat és que estem encallats. Vull dir, no és... sí. Vull dir que si la recepta fos perdem una temporada, però sabem que quan s'acabi... És com si s'hagués...
Sí, però a vegades s'han de prendre decisions a contracor, que costen moltíssim, perquè van contra la teva voluntat, però per tirar endavant, a vegades s'han de prendre aquest tipus de decisions.
Jo la temporada, malauradament, per Ansu la dono per perduda.
Sí, sí, és evident que aquí al Barça...
I per donar-la per perduda, prefereixo... Si jo fos ell, em quedaria i intentaria amb els metges que et coneixen, els fisioterapeutes que et coneixen, els companys que et coneixen, i l'any que ve comencem una vida nova.
Perquè creus que no hi ha cap equip que li pugui garantir minuts?
És que quan arriben cedits i no... El cedit ha de ser...
ha de ser un equip que potser no li vagi la vida en aquest final de temporada i que
et faci una casa d'emparo.
Sí, exacte. Vull dir que estigui disposat a donar-li minuts.
Si tu necessites un davanter...
Perquè Ansu tingui molta més qualitat que els seus davanters.
El mercat d'hivern ha d'arribar i te la fotre tres xitxarros. Ha de ser Aubameyang. I Ansu, no ens enganyem, no està per fer d'Aubameyang.
No, però perquè no tens minuts. És que sempre diu el mateix, és el peix que es mossega la cua. A mi em sabria molt de greu que marxés del Barça. Moltíssim. Perquè, i especialment la gent que ve del planter, me'ls miro amb uns altres ulls que els que venen de fora. Però és que recordo haver-ho parlat aquí, també, de dir, és que quin és... On es talla aquest peix que es mossega la cua? On ha de ser? Parlàvem de què? Li traiem el dorsal 10? Que se'n vagi a jugar on sigui? Ostres, és que...
Jo crec que l'experiència
no
de la sessió no va anar bé. No va anar bé, sí... jo crec que segueix aquí, recupera't aquí i fes una pretemporada.
Recupera't de què?
Recupera't mentalment, recupera't físicament, recupera't en el nivell de grup. Jo crec que... estic fent suposicions, però pel que he vist en altres casos, si tu envies a un xaval amb aquestes condicions de falta de confiança, amb poc pes en el seu físic, i l'envies a un vestidor on no coneix a ningú, on no té amics,
on no té l'idioma,
on no té res, no li estàs fent cap favor.
Mira, sincerament, sí. Santi, l'escenari ideal per Ansu seria Sevilla. Ah, i sí. Ja sabem que tot el context que hi ha a nivell de club...
Sí, hi ha un entrenador que el coneix... Ja...
Ell és de Sevilla.
Ell és de Sevilla.
Té casa allà, té família allà, la Lliga la coneix.
En la davantera del Sevilla crec que no jugaria.
És que, bueno, I a més a més, el Sevilla... El Sevilla,
el Sevilla,
i el Sevilla que, un equip volcànic com el Sevilla,
que
o surts i... Quatre, sí.
No, és que és això, perquè, a més, si Pimienta el demana... Bueno,
quan dic que no jugaria, vull dir que jo no...
Es posa tossut amb ell, pot sortir Ansu i Pimienta amb globo.
Sí, clar, és que és això. I, a més, jo li dono, malauradament, això li dono temporada per inventari, però crec que la lesió de la pretemporada, quan estaven dient que el...
Sí, és veritat que el gener és més complicat. Jo recordo, per exemple, el cas de Bojan Kerkic, que va marxar d'aquí, i Luis Enrique li va dir, te voy a dar 10 partidos en la Roma. Te voy a dar 10 partidos. Ara, 10. O amb 10 partits...
Opetes
o adéu-siau. O fora.
Clar.
I ara, jo crec que, per exemple, allà on vagi Ansu Fati, serà un equip que necessitat i
que arribarà,
et donaran 10 partits.
I que arribarà amb una pressió sí, és que li carregaràs molta més pressió.
3 partits
i salva'ns.
I salva'ns, sí.
En fi, que sigui el millor per Ansu, i de retruc, si ho trobessin, seria el millor pel Barça, però no sembla una solució fàcil. Ferran Martínez, Santi Jiménez, Mireia Ruiz, gràcies als tres.
A vosaltres.
Una pausa i tancarem la Champions del Girona amb el Solà i la Susi Sala. El Barça de bàsquet ha començat molt bé. 6-12 guanya a Vitoria a l'equador del primer quart. Ara venim.
Tot costa. Els esports a Catalunya Ràdio.
Quan rasques un rascat a l'11, ho trobes.
Sí! Que m'ha tocat, tia!
Per exemple, ella acaba de trobar una alegria.
No, 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 no.
I ell s'ha trobat amb el cantant que porta dins. A partir de només 50 cèntims, amb els rasques de l'11, pots trobar momentassos i premis de fins a 1 milió d'euros. Rasques de l'11. Rasca el moment. 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
El número 5 és meravellós. 5 és la millor puntuació en una ressenya. Els millors hotels són els de 5 estrelles. A Lloguer Segur ens encanta el 5. Per això tots els propietaris de vivendes i locals cobren el dia 5 i ara poden avançar fins a 5 anys de renda. Descobreix l'avançament de fins a 5 anys de renda a lloguersegur.cat. Lloguer Segur, la revolució del lloguer.
El proper 3 de febrer al Palau de Congressos de Catalunya celebrarem la 77a edició de la Gran Gala de Mundo Deportivo. Una gala màgica en què premiarem els millors esportistes i moments de l'any. Un gran dia en què els esportistes es vesteixen de gala en Mundo Deportivo. Amb el patrocini Platinum de CaixaBank i els patrocinis or de Movistar i Repsol.
A Catalunya Ràdio tornem a celebrar el Dia Mundial de la Ràdio al teu costat.
El dijous 13 de febrer venim amb tu.
Tornarem a fer els nostres programes on ens proposeu els oients.
Farem la ràdio al menjador de casa teva.
Allà on vulguis, amb tots nosaltres.
I fins i tot podem canviar de país.
El Dia Mundial de la Ràdio.
Arribarem fins on ens digueu.
Catalunya Ràdio.
El dijous 13 de febrer
venim amb tu. A casa.
Amb el patrocini de Capravo. Preus bons sempre.
Ara farem un petit experiment. Ràpid, pensa en una eina. Ja? El 98% de les persones pensen sempre en un martell. És un fet. Però potser tu formes part del 2% que prefereixen pensar diferent. Pensar que per viure la sensació de conduir un SUV no necessites un SUV, sinó un Audi A3 All Street. O que no cal triar entre elèctric i combustió, sinó que ho pots tenir tot en un Audi A3 Sportback TFSIe híbrid endollable. Gamma Audi A3. Pensa a triar com mai.
5 segons.
L'Eurolliga de bàsquet es viu al Tot Gira.
Sembla una Eurolliga més forta que els anys anteriors.
El Barça de Peñarroya té una missió: tornar a la Final Four.
Hi haurà més equips aspirant a ocupar les places de play-off.
Viu l'emoció del millor bàsquet europeu en directe al canal exclusiu digital de Catalunya Ràdio amb Ernest Macià, Carme Lloberes i l'equip del Tot Gira.
Molt i molt ben defensat.
Avui, a partir d'un quart de nou, Baskonia-Barça. Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Vint minuts i les 9. Haig de passar pel Palau Blaugrana, on ha arrencat fa un partit de Champions entre el Barça i el Porto, molt important pel Barça per mantenir vives les opcions de ser els quarts de final de la Champions. Pau Mora, bona tarda.
Bona tarda. Molt, molt important aquest partit pel Barça, perquè ara mateix són cinquens fora de play-off amb 7 punts, i el Porto, que és el rival d'avui, ocupa el tall de play-off amb 9 punts. Per tant, si perden avui, que quedarien 3 partits més, es complicarien molt i molt la vida de cara a aquestes 3 últimes jornades. El Barça no està aconseguint a Europa mantenir la ratxa que sí que tenen a l'Hockey Lliga, on segueixen invictes amb 15 victòries en 15 partits. Per tant, avui toca guanyar o guanyar aquí al Palau Blaugrana, perquè si no, ja et dic, es poden complicar molt les coses pels blaugranes. El públic et podria dir que no està ple, ni molt menys, però déu-n'hi-do l'afluència de públic que hi ha avui al Palau.
De moment sense gols, 0-0.
De moment 0-0, sí.
Gràcies, Pau.
7 minuts a la primera part.
Ara tornem cap al Palau. Hi ha més partits d'hoquei avui.
El Noia juga a la pista del Sant Omer des de les 8 del vespre. De moment no estan anant bé les coses pel Noia, que perd 3-0. Una victòria d'avui sí que li hagués deixat encarrilada la fase, però de moment està perdent per 3-0.
Sorprenent, perquè el Sant Omer diria que és el pitjor equip del grup.
Sí, de fet el Noia a casa el va guanyar còmodament. I el Reus-Barcelos comença a les 9 del vespre.
Anem cap a Girona. El Girona es va acomiadar ahir de la Champions, perdent a Montilivi per 1-2 amb l'Arsenal. Una altra derrota, però una altra actuació més que digna per tancar la participació europea. Aquesta primera participació del Girona a la Champions. Eduard Solà, bona tarda.
Hola, què tal? Bona tarda.
Susi Sala, bona tarda.
Bona tarda.
Ja hem anat fent balanç en les últimes setmanes, perquè ja, vaja, des de Milà ja era matemàtica l'eliminació del Girona, però com que ahir vam acabar a casa, voldria escoltar el vostre balanç final d'aquest debut del Girona a la Champions.
Doncs si com he de començar jo diria que hem anat de menys a més. És veritat que cap al final s'ha gaudit més de la Champions, perquè va ser un principi una mica foixuc, però és veritat que al final l'equip ha acabat competint, sobretot en els partits que ha jugat contra els equips grans, bon rendiment contra el Liverpool, contra el Milan i l'Arsenal, aquests tres últims partits on fins i tot el rival ha acabat perdent temps per aconseguir la victòria, i hi va haver l'opció d'aconseguir fins i tot el gol de l'empat amb aquell gol d'Estuani, que de fet aquí Girona no compten, perquè diu que aquell sí que va valer, que Estuani el va acabar celebrant.
Ho diré amb tot el respecte per l'afició del Girona i entenent que representa Estuani i tal, però quan vaig sentir Mitchell dient que per a nosotros vale, no vaig poder evitar pensar en Toril.
Jo també, Jordi, jo també.
Amb el sentit aquest de que ell mateix diu després del partit que ell ho ha celebrat i que en fa prou.
Clar, entenc la sensació, la sensació del moment de fer el gol segurament a Estuani no li treus. Però, cony, el gol no val.
No val.
Per si algú no sap què va dir Toril després de la final de la Supercopa, el Barça guanyar 5-0.
Quedarà per sempre a dir fer un Toril.
Davant la pregunta d'un periodista sobre el fet que el Madrid fa molts clàssics que no marca, va dir, bé, avui hem marcat, no? Hem fet un gol. I li diuen, ja, però l'han anul·lat. Diu, sí, però nosaltres l'hem fet. En aquest sentit, deies...
Bé, insisteixo que ho dic amb tot el respecte, especialment per Mitchell, a qui respecto molt com a entrenador, però i entenent què vol dir i gairebé anant més al terreny de la sensació del terreny de les emocions que el terreny esportiu, però a mi em va semblar un punt estrany.
És que hi havia tantes ganes que Estuani marqués el primer gol de la història, és una de les coses que té clavades ell i també els seus companys, però en definitiva, perdoneu, que com que ara ja acaba la Champions i no tindré dos punts per setmana, ja puc permetre aquest luxe, eh? Doncs això, 3 punts, una victòria, 7 derrotes i 6 per un gol, cosa que demostra que el Girona doncs, ha fet una bona Champions, almenys ha anat de menys a més.
Sí, sí.
Sí, per mi crec que ha estat una bona experiència pel creixement del club, pel projecte de futur que tenen. I respecte a això d'Estuani, escolta, era el final perfecte per una història romàntica entre l'afició i el millor jugador que ha tingut la història del Girona. I era el final de festa, que per mi era el premi a una temporada anterior bestial, que no es tornava a repetir, i que al final el que diu l'Eduard és que ho hem competit quasi tot, que excepte amb el PSV hem perdut per un gol.
Sí, sí.
I hem guanyat un partit 2-0, que segur que segurament era el més fluixet de tots, però no ho sé si hi ha molts equips que... És a dir, si ens ho haguessin dit fa un any, haguessin firmat jugar a la Champions i quedar eliminats, doncs segurament que sí. Per tant, escolta, jo m'ho miro des de la vessant positiva en tots els aspectes.
Com deia un amic meu, i atenció a això que deien el Soleil i la Susi, que el Girona ha anat creixent i que segurament si hagués jugat contra el Gras o contra l'Slovan, bé, l'Slovan sí que el vam guanyar, com a jugar a Milà o com a jugar contra l'Arsenal, segurament hauria sumat algun punt més.
És que també els hi va passar que a Gras, per exemple, que era el dia que havien de guanyar, i crec que aquella època on hi havia tantes i tantes baixes, sí, sí. I no hi havia la possibilitat de canviar la dinàmica. Però bé, amb la part positiva, doncs ara només un partit per setmana i a centrar-se a la Lliga i tornar a aconseguir aquesta situació per jugar a Europa, segurament en els pròxims anys amb un tiribi nou, perquè ja tothom dona per fet que els pròxims mesos doncs hi haurà d'haver un canvi en el camp.
I tot això, a partir d'avui, amb una peça menys, perquè Pau López ahir va jugar, va debutar a la Champions, ho va fer bastant millor que Vallecas, que no era difícil, va acabar aturant un penal fins i tot que hauria estat l'1 a 3 de l'Arsenal i s'acomiadava així.
Crec que em toca començar un altre camí, esperem que aquesta vegada sigui de veritat, però content i trist a la vegada, no? També pot ser que sigui l'últim partit meu a Europa, però bueno, estic content. Hem set mesos on he valorat molt el meu dia a dia, on he tingut companys i gent del Girona que m'ha fet el dia agradable. I res, agrair a tothom l'esforç que ha fet, al míster, a Quique, per portar-me aquí i donar-me l'oportunitat de poder jugar al Girona.
Doncs no ha jugat, però se'n va satisfet, que també és important, i comença una nova etapa al Toluca mexicà. Solà, Susi...
Amb en Dome i Dome Torrent i amb Jordi Guerrero.
Ah, bona. Sí. Bona. No, clar. Però el Dome no està al Sant Lluís.
Ahir ens va dir en Cargol que anava amb aquests dos...
No, si ho diu el Cargol, jo diria... Vaja, en Pau
sí
diria que se'n va al Toluca
i
el Dome és del Sant Lluís.
És veritat. Sí,
vaja,
sí.
Com el Toluca no sigui de Sant Lluís, que és un extrem que de seguida confirmarem, em sembla que són equips diferents.
Ahir, quan ho comentàvem a la transmissió, Cargol va dir...
El Cargol ho diu, deu ser així, i ho dec tenir mal entès, perquè el meu coneixement del futbol mexicà, com comprendreu, és...
Com el nostre.
És limitat.
Domènec Torrent, això sí, entrant al Sant Lluís.
D'acord, doncs ara investigarem si el Toluca és a Sant Lluís. Solà, Susi, abraçada, gràcies.
Adéu.
Una pausa i rematem el Tot Costa.
Tot Costa. Els esports a Catalunya Ràdio.
A les nostres rebaixes no tenim talles, ni cues, ni aglomeracions. La nostra oferta és simple. Entendre-hi més, pagar molt menys. Suma't a les rebaixes del periòdico. Un any de subscripció per 67... 24 euros. Només per rebaixes. Només a El Periódico.
Winehouse és referent màxim.
Em sembla un gran clàssic.
Va vendre 16 milions de còpies arreu del món. Uf.
Això no és una cançó. Aquesta nit, després del Polònia, a TV3 i a la plataforma 3CAT.
El proper 3 de febrer al Palau de Congressos de Catalunya celebrarem la 77a edició de la Gran Gala de Mundo Deportivo. Una gala màgica en què premiarem els millors esportistes i moments de l'any. Un gran dia en què els esportistes es vesteixen de gala en Mundo Deportivo. Amb el patrocini Platinum de CaixaBank i els patrocinis Or de Movistar i Repsol.
la Lliga és possible. O no? Al Tot Gira creiem que sí. I aquest cap de setmana tornarem a viure els partits dels tres candidats al títol.
Dissabte a 6:45, Atlètic de Madrid-Mallorca. I després, Espanyol-Reial Madrid.
Un test de màxima exigència per als de Manolo González, que volen posar a prova la seva recuperació.
Diumenge començarem després de la TDT del Barça a la Ves amb l'anàlisi del partit i de la jornada.
A més, us explicarem el Barça-Manresa i el Madrid-Penya de l'ACB, el trial de Barcelona, la final del Mundial d'handbol i la jornada de la Lliga F.
Tot gira.
Dissabte a partir de les 4 de la tarda i diumenge a partir de les 5. Amb David Clopés.
En la venda del teu cotxe, com en tot, pots ser un loser o un pluser. Un loser no valora el seu temps. Un loser es deixa embaucar amb ofertes de compra que no es respecten. Vols ser un pluser? Vine directe a Ocasión Plus per rebre sempre la millor taxació, pagament a l'acte i sempre amb una transparència total.
Ocasión Plus. Ja som més de 200.000 plusers. T'hi afegeixes?
A Assistència Sanitària som més de 5.000 metges a Barcelona compromesos amb la teva salut.
Som persones tenint cura de persones.
Nosaltres apostem per fer medicina real en un món digital. Assistència Sanitària.
La dels metges.
Vender mi cotxe. Et comprem el cotxe. Vender mi cotxe. Et comprem el cotxe. Vender mi cotxe. Et comprem el cotxe. Vender mi cotxe. Compromís de pagament en 24 hores i si tens una oferta, vine i te la millorem. 100% garantit.
Vendermicotxe.es. Som al carrer Rocafort 78, prop de l'estació de Sants, Sabadell i Cornellà.
Catalunya Ràdio. Som 3CAT. Som 3CAT.
Temps pel motor, perquè aquest diumenge arriba al Palau Sant Jordi de Barcelona el trial indoor, la quarta prova del Mundial. Damià Aguilar, bona tarda.
Bona tarda, Jordi.
Que aquest cop, més enllà de la competició, té una, és una cita destacada perquè suposarà l'adeu d'Adam Raga.
Home, 42 anys, no? Pràcticament, ell fa 43 a l'abril, imagina't, si es descuida. Si hagués volgut fer alguna prova del Mundial a l'aire lliure, encara hauria fet els 43 anys. Això ho diem cada any. El Mundial, el trial indoor es va inventar a Barcelona. Aquesta és la prova reina de totes les temporades. I, evidentment, si comptes que tenim tres catalans, com són Toni Bou, com són Adam Raga o l'Aniol Gelabert, doncs, bé, tenim una prova certament interessant. Després de tres proves, Toni Bou lidera amb 55 punts, seguit per Jaime Busto amb 50 i Adam Raga amb 33. I el Raga, doncs, que bé, ja feia temps que es parlava, fa pocs dies va fer oficial ja definitivament, doncs, que es retirava. I ell ha volgut triar la prova de Barcelona. Podeu pensar, home, però si és que la temporada està a mitges, ell ja no ha de demostrar res a ningú. Són 6 títols mundials, una vida llarguíssima en el trial, i la que li queda, perquè té una escola, per exemple, i segurament seguirà desenvolupant, doncs, la Xerco del Campionat del Món. I aquesta setmana que parlàvem amb ell feia una reflexió interessant, sobretot sobre aquesta, que segurament serà una de les les preguntes que més li han fet en els últims anys, no? Aquesta rivalitat amb Toni Bou.
Bueno, jo crec que és una rivalitat èpica, comparable poder amb el futbol, amb el Messi i el Cristiano, no? Durant molts anys, poder més anys que fins i tot ells, el Cristiano i el Messi. Jo crec que això es viu molt pocs cops a la història d'un esport o pocs esports, no? I, bueno, per sort l'hem pogut viure i crec que ha sigut molt bo per l'esport, ha sigut bo pel nivell tècnic i per tot, que ha anat pujant moltíssim i, bueno, espero que tothom hagi disfrutat.
Sempre hem dit que el trial és un esport de casa nostra i, evidentment, ho és. Jo crec que el gran mèrit d'Adam Raga és haver-se mantingut a l'elit amb el nivell que s'ha mantingut amb més de 40 anys i lluitant contra algú que podem, Jordi, doncs, concloure que és una de les bèsties del motorsport de tots els temps, com és Toni Bou. No?
El gran mèrit és no haver defallit abans en aquesta constant guanyar i guanyar i tornar a guanyar de Toni Bou, que vaja, com a mínim no es pot dir que l'hagi mirat de fit a fit, però sí que li ha aguantat la tirada al campioníssim de Piera. Per cert, ara que ho dius, quants anys té Toni Bou?
Ja té 38. 38.
Caram,
home, el Toni, aviam,
també té,
el Toni...
També té una edat.
No, home, pensa que el Toni tindrà contracte fins als 40 i que si guanya aquest any seran 38 mundials i si guanya l'últim any que tingui contracte seran 40 mundials, que serà, d'alguna manera, arribar als 40 mundials amb els 40 anys, que és una xifra absolutament també fora de tota... De
no,
tota
no dones ni opció que no guanyi un mundial. Això em fa gràcia.
Aviam. Ara mateix... ara mateix hi ha un pilot que es diu Jaime Busto, que a més a més ha sigut company i és boníssim, el basc, que és l'únic que jo crec que té la capacitat de regularment guanyar a Tony Bou. Però no ho ha aconseguit. És a dir, Bou està, parles amb ell, el Tony et diu, escolta, que tenim una edat, que hem d'entrenar més, etc etc. I el Tony s'ha fet molt de mal durant la seva carrera i ha competit lesionat moltes vegades i ha continuat guanyant. Aquest també és part del mèrit que té. Jo crec que la gent que ve pel darrere, que ve el Marceli, que és un pilot de gallec, que és company de Tony Bou, ve, doncs encara ha de demostrar coses. L'Aniol Gelabert, per exemple, que debuta aquest cap de setmana, també ha de demostrar coses. I després els que no són catalans o espanyols doncs estan en un nivell inferior ara mateix, això claríssim. Per cert, també hi ha competició femenina en aquest trial de trial indoor de Barcelona, i per primera vegada aquesta competició femenina, que també se la van inventar aquí, tindrà dos cites, Barcelona i la setmana que ve, la setmana següent, a Noruega. I jo diria que la Berta Bellán és la màxima favorita per guanyar aquesta competició, que no té categoria de Copa del Món ni res, és una categoria de trofeu, però que està molt bé que vagin començant també doncs, a posar les bases per més competició, en aquest cas femenina, també en sota cobert.
Molt bé, doncs, a poc a poc i bona lletra. A quina hora és el trial indoor de Barcelona?
5 de la tarda, diumenge.
Doncs mira, si tens una mica de sort i uns quants dinerons, el diumenge pots anar a les dues al Barcelona a l'Aves i en sortint te'n vas al trial indoor al Palau Sant Jordi. I si és qüestió de diners només i tens ganes d'anar-hi, el primer que truqui al 93207474 s'endú una entrada doble per aquest trial indoor de Barcelona. Damià, gràcies.
Gràcies, adeu.
5 minuts mal comptats i les 9. Abans d'acabar, hem d'actualitzar marcadors. A l'Eurolliga de bàsquet, partit que podeu seguir al canal exclusiu digital del Web i l'App de Catalunya Ràdio. A l'Eurolliga el tot gira. El Barça guanya de 5 a la pista del Baskonia a 8 minuts encara pel descans. Ja ho diré. En hoquei, al Palau Blaugrana tenim en joc aquest Barça-Porto, que el Barça per anar bé hauria de guanyar per mantenir vives les opcions de ser a quarts. Pau Mora, com està la cosa?
Doncs de moment ja han passat 15 minuts de la primera part i 1-1. Especialment dolorós pel Barça aquest empat, perquè s'han avançat al minut 14 amb un gol de Ferran Font i a la següent jugada ha marcat el Porto. Ha sigut Carlo Di Benedetto l'home que ha posat l'empat al marcador. El Barça ara, bueno, tant el Barça com el Porto han fet un pas enrere i el partit s'ha relaxat una mica, però s'havien posat per davant els blaugranes i els hi tocarà seguir remant.
Doncs de moment ho deixem 1-1. Gràcies, Pau.
A tu.
Partit també en joc d'aquesta setena jornada de la Champions masculina d'hoquei patins. El noi es cursa distàncies. Està jugant a la pista del Santomer. Santomer 3, noia 1. Recordem que el Santomer no ha guanyat un sol partit en aquesta Champions.
I en waterpolo tenim duel pel liderat de la Lliga Femenina de Waterpolo entre el Sabadell i el Sant Andreu. Oriol Corral, com està la cosa?
Doncs ara mateix ho tenim empatat a 10 gols a falta de 2 minuts i 20 segons quan té una ocasió claríssima ara el Sabadell per desfer l'Igualada. Partit, vaja, emocionantíssim, emoció fins al final, dos equipassos i partit molt igualat. Veurem aquests últims 2 minuts si el partit acaba en empat o un dels dos equips aconsegueix la victòria.
Per cert, Oriol, que en paral·lel al partit avui el Sabadell ha confirmat dos fitxatges per la Champions, eh?
Sí, es tracten de les internacionals amb els Estats Units, Maggie Stephens i Tara Prentice, que van ser als passats Jocs de París. El club n'espera que arribin les pròximes setmanes, però totes dues només podran jugar a la Lliga de Campions, ja que el Sabadell ja té cobertes les 4 places per estrangera que permet la Lliga Nacional.
Ho deixem 10-10 o sento que hi ha gol?
Ho deixem 10-10. Ha estat una gran aturada de la portera Laura Arts del Sabadell.
Gràcies, Oriol.
A vosaltres, adeu.
Ara sí, Sònia, remata-ho.
Marxem pendents que es faci oficial el traspàs de Kira Walsh al Chelsea. De moment no hi ha notícia oficial. Ja ens ha explicat la Ruth que el mercat anglès acaba avui, per tant el traspàs s'hauria de produir avui i que el Barça hauria acceptat, o com a mínim hi ha un principi d'acord, per una oferta de 550.000 euros del club londinenc, que en aquest mateix mercat ja ha pagat més d'1 milió d'euros per una central nord-americana. Insistim, de moment no és encara oficial aquesta notícia. El dia en què us hem explicat que el Barça-Madrid de la Lliga F precisament serà a Montjuïc, el cap de setmana del 22-23 de març. Per tant, ens podríem trobar, perquè també ja és un partit que juga entre l'anada i la tornada dels quarts de final de la Champions, ens podríem trobar, perquè el Madrid és possible arribar a la Champions femenina, amb dos clàssics, dos Barça-Madrids consecutius a Montjuïc, a la Lliga F i a la Champions femenina. El malson de Toril, evidentment, tot i que ell ja dirà que bé, anem escurçant i si marquen fora de joc
si
ja ni t'explico.
Si els anul·len algun gol ja li va bé.
Amb això ell ja fa. I el dia en què també no us he explicat que els Rolling Stones han fet un favor gros al Barça perquè finalment no faran la gira europea aquesta primavera i el Barça ja ha demanat l'Ajuntament ampliar el lloguer incorporant el mes de maig. El club mantenen que tenen la intenció de jugar al maig al nou Camp Nou, però per si de cas ja fan bé perquè fins avui hi havia certa inquietud al club d'on es podia jugar el Barça-Madrid del maig.
Gràcies, Sònia.
Fins demà.
I gràcies a la redacció d'Esports de Catalunya Ràdio, amb la Núria de la Fuente a la producció, el Salva Pou al piano i l'Andrea Martínez i el Michael Mata al control central. Gràcies també a l'equip de realització del canal Esport 3 i, com sempre, gràcies a vosaltres per ser-hi cada vespre. Nosaltres tornem demà, puntuals, a les 7, amb més esports, amb més tot costa i amb el sorteig dels setzens de final de la Champions, que encara no afecta directament al Barça, però ja ens entenem. Fins aleshores, feu bondat, president, que ja tenim camp fins a final de temporada.
Que n'aprenguin!